a França, mentre que Alemanya ha hagut de posar el fre a tot aquest procés. Es troba en aquests moments el país centreeuropeu amb toc de queda nocturn. Les mesures excepcionals s'apliquen a les regions amb una incidència acumulada en una setmana superior al centenar de casos per cada 100.000 habitants, situació que es troba a la majoria del país, incloent-hi 7 ciutats més poblades, de les més poblades, que són Berlín, Munic, Hamburg, Colònia, Bonn, Stuttgart i Frankfurt. Canviem de qüestió. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, que serà la número 2 del socialista Ángel Gabilondo si guanya les eleccions madrilenyes, ha rebut també una carta amenaçadora en les últimes hores, en aquest cas amb una navalla ensangonada. La nova amenaça arriba uns dies després de les cartes amb bales rebudes per Fernando Grande Marlaska, ministra de l'Interior, Maria Agame, directora de la Guàrdia Civil, i el líder d'Unides Podem i candidat també a la comunitat madrilenya, Pablo Iglesias. Un nom propi, Nomadland, la pel·lícula que retrata les vides nòmades de milers de nord-americans, és la guanyadora d'una nit dels Oscars diferents aquesta matinada, cerimònia més austera i amb les estatuetes molt repartides. N'ha aconseguit Nomadland 3, és la producció més premiada, amb millor pel·lícula, amb millor direcció per a Chloe Zhao i millor actriu per a Frances McDormand. I destaquem també que la Basílica de Santa Maria de Montserrat acull aquest vespre a 9:45 de la nit, amb transmissió en directe per Ràdio Estel, la Vetlla de Santa Maria. I demà, també a les 11 del matí, la missa solemne de la Festa de la Mare de Déu, la patrona de Catalunya. Hem de dir que demà les laudes són mitja hora més tard, a les 8 del matí, i això afectarà també el programa a primera hora.
Ràdio Estel.
Aquest dilluns 26 d'abril, Ràdio Estel us oferirà a partir de 9:45 de la nit la Vetlla de Santa Maria en directe des de la Basílica de Montserrat. I dimarts 27, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, missa solemne a les 11 del matí, presidida per l'abat Josep Maria Soler, també en directe a Ràdio Estel. Viu la festa de la patrona de Catalunya a Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Ràdio Estel.
Bona tarda, editant del Montperico, una tarda a Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Això ja està fet. Victòria contundent contra les Palmes i un altre pas de gegant cap a l'ascens. L'Espanyol està demostrant en aquest tram final que és un autèntic equip de primera divisió. Encadena 13 partits seguint sense perdre i amb golejades als rivals aparentment més difícils. Només queda un esgrau per pujar a la primera, però una vegada tancat l'ascens matemàticament, que podia ser aquesta mateixa setmana, l'equip no ha de baixar els braços i premiar l'afició amb el títol de segona divisió. Espanyol vol tornar a primera i fent-lo a lo grande, com a campió de Lliga. Fem-ho, pericos! A continuació analitzarem la victòria contra les Palmes i recordarem els resultats del cap de setmana a la factoria. Hem doncs a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Hoy el Español se ha vuelto a entrenar después de la victoria del sábado contra Las Palmas para empezar a preparar el partido el próximo domingo 2 de mayo a partir de las 4, recordemos, contra el Málaga y otra vez en casa. El Español, que sigue lanzado hacia Primera División, el sábado volvió a ganar por goleada 4-0, dejó la portería a cero y encadena 13 jornadas seguidas de imbatibilidad. Tras la victoria del Españolismo empieza a hacer cábalas sobre la jornada en que los pericos certificarán ascenso matemáticamente. El empate de la Almería contra el Mirandés abre la posibilidad de lograrlo la próxima jornada en caso de que los indálicos caigan frente al Oviedo y el Leganés tampoco venza al Sporting, siempre que los de Vicente Moreno ganen al Málaga, evidentemente. Una vez logrado el ascenso matemático, el objetivo del campeonato quedará a expensas del rush final de Español y Mallorca. Los bermellones juegan esta noche a partir de las 9 en la Nova Creu Alta contra un Sabadell en puestos de descenso. La victoria contra el León Deportivo de Las Palmas del sábado premió a dos de los jugadores más destacados de la temporada, Puado y Embarba. Javi Puado marcó su primer hat-trick, un triple que fue el segundo más rápido de la historia del Español. Solo fue más rápido el logrado por Iriondo frente al Santander en Sarriá en la temporada 93-94. El canterano lleva marcados 10 goles y suma 6 asistencias. Embarba, por su lado, supera sus mejores registros logrados en el Rayo Vallecano en la temporada 17-18, en la que ganaron el campeonato de segunda y en la que marcó 8 goles y dio 12 asistencias. Esa temporada ya ha marcado un gol más, 9. Ayer anotó el primero con el Español desde los 11 metros y suma 13 asistencias. Y ya que los goles fueron noticia el sábado, recordar que hoy se conmemora el nacimiento de una de las leyendas del Español, Pitus Prat, que nació el 26 de abril de 1911. Pitus Prat fue el autor del primer gol de la Liga y campeón de Copa con el Español en 1929 y 1940. Jugó 243 partidos oficiales y marcó 97 goles. Los de Vicente Moreno encaran la semana con la duda del centro de la zaga. David López se cayó de la convocatoria minutos antes del encuentro contra Las Palmas, al resentirse de su lesión, y Calero vio la quinta amarilla, por lo que no jugará contra el Málaga. Si David no está, Luis López volverá a ser la pareja de Cabrera, como ya hizo en la segunda parte contra Las Palmas. Un consejo y seguimos.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
I saludamos ja Dani Solsona. Bona tarda, Dani.
Bona tarda.
Bueno, Las Palmas, que semblava a priori un partit molt difícil, de fet ens van guanyar la primera volta, i els canaris no van dir ni pio, no va ser rival per l'Espanyol.
No. La veritat és que l'Espanyol va sortir molt bé, ja d'entrada ja va començar a crear problemes, va tenir possibilitats, i va resoldre el partit pràcticament els primers 25 minuts. I Las Palmas és un equip que quan té el dia bo i comencen a xocar la pilota, doncs et pot crear problemes. Però quan no el té, doncs es converteix en un equip feble i que amb poca contundència defensiva.
I que comença a parlar una altra vegada de canviar d'entrenador. Però bueno, aquest és el seu problema. Bueno, abans d'anar a l'anàlisi, escoltarem les paraules de Lluís López, que tot just després de l'entreno ha atès els mitjans de comunicació del club. Se li demanava, precisament, després de la victòria, si l'objectiu estava pràcticament aconseguit.
No, estem una mica més a prop, sí que és veritat, però al final no hem aconseguit res. Estem en la bona línia, hem de continuar treballant. Anar partit tras partit, mirar aquesta setmana el que podem treballar, el que podem millorar, intentar guanyar diumenge i seguir en aquesta dinàmica.
Un Lluís López que reformava el bon moment de l'equip.
Estem en un molt bon moment. Els partits ja ho diuen, no? Les últimes 7 jornades hem tret 6 victòries i un empat i hem d'aprofitar aquest moment. Hem treballat durant tot l'any per allargar aquesta continuïtat de bons moments, bons partits, i així ho hem de fer.
Un Espanyol llançat que porta, ja ho dèiem abans, 13 jornades sense perdre des de l'empat precisament a Miranda d'Ebro.
Bueno, jo crec que no ens fixem només en un partit o que va ser un punt d'inflexió, sinó nosaltres ho intentem fer durant tota la temporada, però sí que és cert que els resultats han vingut així, que hem aprofitat des del partit de Miranda per donar aquest salt, per donar aquesta continuïtat a les victòries i al final doncs, estar en aquest moment que estem.
Un Lluís López, que deia Mans també, que ja va jugar dissabte i que està també en un bon moment, aprofitant les seves ocasions.
Bé, jo estic molt bé, estic amb molta confiança, amb ganes d'ajudar l'equip, amb ganes de poder participar i al final doncs, amb aquest objectiu que tenim tots en ment, que és aconseguir l'ascens.
I per últim, encantarà, doncs, no s'ha volgut oblidar de l'afició que els empenta cap endavant.
Les rebudes de l'afició a casa, inclús quan vam marxar cap a Almeria, que ens van despedir a l'estadi i després a l'aeroport, doncs, bueno, això ho notem, ho tenim sempre present, són la nostra força, ens donen molt de suport i ens ajuda molt.
Molt bé, com dèiem, Dani, quines van ser per a tu les claus de la victòria?
No, sortir per al partit, a buscar el partit ja d'inici, amb autoritat, volent la pilota i amb una idea molt clara de marcar el més aviat possible per tranquil·litzar-se després el reste de minuts i aprofitar aquesta embranzida que ja fa una sèrie de partits que porta l'equip.
Molt bé, passem un consell i seguim.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compravenda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat.
I en quant al dibuix tàctic, semblava que l'Espanyol dubtava a l'hora de fer aquest 4-4-2, que és més ofensiu que potser és el que demanava l'afició, però des que ha arribat Dimata està funcionant, no?
Sí, 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 la veritat és que en Puado desplaçat a banda esquerra fent un treball de sacrifici i amb els dos a dalt, amb Dimatà, que té bastanta mobilitat, encara que després doncs no sigui un element molt, molt, molt decisiu. Bon comportament del doble pivot, Dardell ja es queda una mica més amb aquesta zona intermitja per iniciar el joc i a partir d'aquí doncs l'equip ha anat creixent d'una manera tremenda.
Et va sorprendre, bueno, un dia que van marcar 4 gols i no va marcar Raúl de Tomàs, et va sorprendre que no llencés el penal?
Sí, en un inici sí, perquè era ja un resultat molt, molt clar i molt, molt contundent i veient el que estava fent les Palmes, doncs amb un 3-0... Doncs és un penal d'aquells que vol tirar tothom, no? Perquè la transcendència que pot tenir en el cas de no marcar doncs és poca, no? Perquè l'avantatge era bastant clara. Però el fet de que no el tirés, doncs a mi m'hagués agradat que el tirés Puado. Home, marcant 3 gols i tenint la possibilitat de fer-ne 4, que això possiblement no està a l'abast de molts jugadors, doncs a mi m'hagués agradat que hagués agafat la pilota Raúl de Tomàs i li hagués dit, Puado, tira el penal tu.
En tot cas, no ho vas agafar com un premi en barba?
Premi? Per què? El premi seria... Per mi el premi, en aquest cas, el premi és per Puado. Mm-hmm. Torno a repetir, marcar, no sé, no tinc la llista, no faig estadístiques, això queda més pels periodistes, però, home, estaria marcant 4 gols, doncs estaria amb una llista de jugadors de privilegi, no? Perquè no tothom té aquesta oportunitat.
I tant. Bueno, s'ha parlat molt de que aquest any, amb el tema de la pandèmia, el factor camp no seria decisiu, però en el cas de l'Espanyol sí que ho està sent, no? Perquè a casa crec que només hem perdut un partit i hem empatat 2, si no recordo malament.
Bueno, l'avantatge és pels socis, pels seguidors, no? Que portem un any sense anar...
Sí, no l'hem vist.
I pràcticament la temporada vinent no ens en recordarem, i espero que ja puguem anar al camp, no ens en recordarem que que vam estar a segona, perquè com que no hem anat al camp, pràcticament, no te'n recordes, no? Però sí, l'Espanyol és molt, molt superior i quan acabi la temporada, doncs suposo que ja farem un anàlisi més profund de com ha anat tota la temporada i de quina manera ha afrontat els partits l'Espanyol i de diferent manera amb un començament de Lliga i com està acabant.
El que s'ha clar és que aquests últims partits sembla que anem llançats a l'atac i com a mostra és que ens han ficat 5 penals, ens han pitat 5 penals a favor en els últims 5 partits. O sigui, estem allà dalt pressionant i intentant marcar, no?
No, aquesta és la confiança que dona tenir bons resultats, resultats clars i contundents, i sobretot a partir del Logroñés, i a partir d'aquí doncs també el gran respecte que tenen els rivals ara, perquè han vist que és un equip que pràcticament és imparable quan està bé i que fa ja partits que està bé. Doncs la veritat és que s'ha guanyat el respecte i ara ja tothom el dona i tothom el donem per pujar a primera i quedar en primer, no?
Sí, és curiós que surten les mateixes declaracions que feien la resta d'equips al principi, al començament de la temporada. Ara s'estan repetint, no?
Sí. Bueno, al final surt tot allò que podíem pensar al principi, no? Encara que després, al llarg de la temporada, doncs, hem tingut més alts i baixos, Sobretot el dubte, vam començar a entrar dubtes quan aquests tres partits famosos de l'Sporting, de l'Oviedo i el Camp del Mirandés, que es va empatar i que el joc no era molt bo, doncs aquí vam començar, jo també, a tenir una mica de preocupació pel que estàvem veient i perquè els resultats no arribaven, però després del Logroñés la veritat és que l'equip se sent segur, està confiat, amb unes ganes enormes ja de liquidar aquest campionat i ara només cal esperar doncs potser un parell de partits, veurem, però que en definitiva s'aconseguirà l'objectiu que es buscava a l'inici.
S'està parlant molt de la preparació física de l'equip perquè arriba com una moto en aquest tram final, però les victòries i la sensació de superioritat també es van cinar per les cames?
Quan tu guanyes i guanyes 3-0, 4-1, 4-0 i tot això, els jugadors sembla que volin més i que estiguin molt millor físicament, no? I quan no guanyes i quan els resultats són curts o empates, sembla que la preparació física, jo a vegades em poso a riure quan escolto a la millor algú que o gent coneguts que quan l'equip no ha guanyat dos partits, es comencen a posar, és que físicament no estem bé, no treballem bé. I resulta que el tercer partit hem guanyat 4-0 i a l'altre guanyem 3-0. Ara sí que estem bé. O sigui, que passem d'una setmana a l'altra, volguem dir, ara no estem bé i ara ja estem bé. No, això no va així. O que passa que els resultats i la confiança que et donen guanyar 4-0 i anar primer i que els contraris estiguin amb una distància, això et dona ales.
I quina esperes que sigui la reacció de l'equip tot just aconseguir l'ascens? Seguir aprofitant l'estat de forma per anar a buscar un rècord de punts al campionat? O tenim el perill de dir la feina està feta, que comencin a jugar els menús habituals? Què et sembla?
No, jo crec que continuaran de la mateixa manera. Potser sí que els darrers partits doncs doni també la possibilitat amb algun jugador que no hagi intervingut tant al llarg de la temporada, però tampoc crec que es facin molts canvis, no? Vull dir, al final la llista és la que és, els jugadors habituals són els que són, tots els tenim al cap i també necessiten aquesta recompensa, encara que la recompensa podria ser sortiu a jugar, que us esperen 40.000 persones aquí al camp i us volen agrair tot el que heu fet, no? Però com que tampoc hi ha públic, doncs és possible que pugui fer alguna variació.
I ja per últim, has fet ja els teus comptes? Quan penses que aconseguirem matemàticament l'ascens?
No, perquè tampoc tinc pressa, vull dir, perquè ho tenim tan a l'abast que m'és igual que sigui aquesta setmana que sigui l'altra. Vull dir, aquesta setmana, guanyant el Màlaga, s'han de donar una sèrie de resultats, que perdi l'Almeria, que perdi, em sembla, el Leganés, i també que el Rayo, em sembla, que no guanyi, també, perquè el Rayo, em sembla, que té un partit menys, i com que tenim el gol a Veraix en contra, doncs em sembla que també és un dels altres equips que hauria de punxar. Bueno, tot és qüestió de temps. Si no és aquesta setmana, serà l'altre partit contra el Saragossa o el proper a casa.
Molt bé, doncs queda per aquí, que anirem a tertúlia i ampliarem totes les informacions. I ara només ens queda saber qui va ser el millor del partit.
Per...
Sanicuat patrocina el mejor del partido.
Imagino, Dani, que pensaves com l'afició que el millor va ser Puado, no?
No, jo crec que el millor va ser Diego López, que no em va tocar ni una. No, home, hem de posar a Puado perquè marcar 3 gols, jo sé lo difícil que és marcar-los, i quan un té aquesta oportunitat i els marca, i a més amb bon joc i rendiment, l'hem de posar com el millor del partit.
I a més un Puado que durant moltes fases de la temporada ha estat el millor de l'equip.
Sí, a més treballa bastant, i això, ara l'únic que cal és que la renovació que té em fa l'efecte sobre la taula, doncs... que no ens adormim.
Entre tu i jo, això a mi em dona molta por. Pues sí, el millor, Javi Puado.
No.
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Sanicuat. Sanicuat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Sanicuat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Sanicuat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en sanicuat.es. Sanicuat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Sanicuat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entre en su web, sanicuat.es, y con el código PERICO obtendrá un 5% de descuento en sus compras. Y antes de oír las declaraciones de Puado, ¿qué de ellas, Dani, que te hem tallat?
No.
De la renovació.
Sí, això de la renovació, que, bueno, no sé jo... Aviam, ja parlo des del desconeixement, no? Però està clar que si li queda un any de contracte i si el fet de no arribar a un acord o el desacord és perquè Puado demana una cosa, l'Espanyol no arriba a millor les quantitats o els anys que li vulguin donar, jo crec que amb això més o menys es podrà arribar a un acord. Però si la idea és de que té equips i que li fan ofertes interessants, doncs a l'Espanyol ara a l'estiu l'haurà d'intentar vendre, perquè si no la temporada següent s'anirà gratis.
Se li gira feina a la direcció esportiva. Pues como decíamos, vamos a escuchar las palabras de Puado, que bueno, tras el hat-trick valoraba el resultado que nos acerca al objetivo, su hat-trick y el apoyo de la afición. Esto decía.
Sí, es verdad que los primeros minutos podíamos conseguir una renta de goles que nos ha dejado el partido pues bastante encaminado, pero bueno, sabíamos que era un partido difícil donde teníamos que hacer las cosas bien, un equipo que juega muy bien al fútbol, pero bueno, estamos muy contentos por la victoria, por haber conseguido una victoria bastante buena para seguir ahí arriba y poder conseguir el objetivo cuanto antes, y la verdad que estamos muy contentos. Sí, es muy importante, además, cuando quedan últimos partidos, que todos los equipos están jugando cosas, pues que nosotros podamos conseguir las victorias y en este caso, pues en el campo de Almería sacar un empate, que también fue muy bueno después de esos 3 puntos. Para nosotros es muy importante hacerlo de esta manera, además, con solvencia, pues siempre es positivo y para seguir sumando y poder conseguir el objetivo, como ya he dicho, pues cuanto antes. Sí, es el primer hat-trick que hago como profesional. La verdad que estoy muy contento, pues... por los tres goles, pero sobre todo por la victoria, porque nos acerca a ese ascenso que queremos. Y bueno, pues dedicárselo también a la afición, a toda mi familia, a mis amigos, que siempre me están apoyando, como todo el mundo que viene a apoyarnos antes de los partidos, y bueno, sobre todo pues para ellos. Sí, es verdad, en casa tengo, bueno, en casa mis padres, sobre todo tengo pues bastantes trofeos, camisetas, así que quiero pues guardar. Entonces yo creo que la dejaré ahí para ver si, bueno, esta es la primera, pero espero que hayan más.
Muy bien, pues solo nos faltan las dadas, las estadísticas de Arnau Planas para completar lo que sería el análisis. Buenas tardes, Arnau Planas.
Muy buenas tardes, José y oyentes de Montpericu. Podríamos decir que el Español certificó el sábado prácticamente su billete a Primera División. Solo le falta fecharlo, que podría ser domingo 2 de mayo o el sábado siguiente en la Romareda. Y es que el Español suma 13 partidos sin perder consecutivamente, tantos como partidos lleva Di Mata con el Español. Y es que desde que el delantero belga fichó por el club blanquiazul y Vicente Moreno lo ha alineado en los partidos, el Español no ha perdido. Que alguien le diga a Nani que esto no viene siendo normal en el Español. Gran parte de culpa de que el Español ganara fue de Javi Puado. El delantero del Español firmó un hat-trick, el quinto de un jugador en segunda división, el quinto del Español en segunda división, después de que lo hicieran en su época, lo hicieran Glaría y Rodilla en el año 60, en la temporada 69-70, Gabino en la 89-90 y Belko Yotov en la 93-94. Déjame decirte, José, en este momento que te nombro al búlgaro Belko Yotov, que el hat-trick que marcó ante el Betis esa temporada 93-94 fue el más rápido de la historia del Español. Le precede Javi Puado con su hat-trick en 13 minutos 13 segundos y en esta tercera plaza del podio de hat-tricks más rápido de la historia del club está Luis García, la temporada 2005-2006, que anotó uno al Sevilla en 14 minutos 32 segundos. Pero es que el destino nos tenía una cosa preparada que no la vimos venir. Y es que el Español se impuso a la Unión Deportiva Las Palmas por 4-0, jugando como local y gracias a un hat-trick de un jugador perico, en este caso Puado. Algo así pasó hace ya muchos años, en el año 1971, cuando el Español se impuso a Las Palmas por 4-0, jugando como local y gracias a un hat-trick perico. En ese caso fue de Amiano. Y eso es todo, José. Un saludo y buena semana a todos.
La historia y las anécdotas. 50 años después repetimos el mismo resultado. Increíble. Unos consejos y nos vamos a la factoría.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. La mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Mm-hmm.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
La canalla s'ha desfermat. Bueno, si el primer equipo sigue imparable de cada ascenso, los resultados de Dani Jarque no fueron precisamente buenos. Empezaremos por el Español B. Los de Luis Blanco cayeron frente a la Angeneta en el Municipal El Reguí por 2-0 en un partido marcado por la solidez del rival y la falta de puntería de un filial negado de cara a portería. Los dos goles los marcó Ayo, que trajo de cabeza a la zaga perica. Tras pies de los pericos, encadenan la segunda derrota consecutiva que los deja cuartos en puestos de descenso directo, posición que podrán mejorar esta misma semana porque el próximo miércoles tiene una oportunidad de oro para resarcirse de los últimos malos resultados, ya que se jugará el encuentro aplazado contra el líder, la Peña Deportiva. Será a partir de las 4:30 en la Dani Jarque. Los socios que quieran asistir deben enviar un correo electrónico a tickets@rcespañol.com antes de hoy a las 6 de la tarde. Por otra parte, el femenino derrota otra vez de las de Rubén Casado, 2-1, que le dan vida al Sporting de Huelva en este importante tramo final. El resultado de las pericas y el empate del Betis las deja empatadas con un equipo sevillano que marca el descenso. Cristina Bodet volvió a marcar y empató el gol inicial de Dañene, pero en la segunda Tanaka subió el 2-1 definitivo al marcador en el minuto 47. La imagen de un español al borde del descenso evidencia que están con el agua al cuello. El Juvenil tampoco pudo ganar en su visita al Sabadell, 0-2, y aunque sigue dependiendo de sí mismo, frena su carrera hacia el campeonato. Solo pudimos anotar la victoria del Juvenil B de Javi Chica, que venció 3-1 a la Floresta y suma su tercera victoria consecutiva. Mañana ampliaremos la información de la Factoria. Unos consejos y nos vamos a la sobretaula.
Mont Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de tests rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entra en su web saniquat.es y obtén un 5% de descuento con el código PERICO. Unos consejos y nos vamos a la sobretaula.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? L'UA Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de l'UA Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 08 17. 93 749 08 17. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 08 17.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
La sobretaula.
Ja tenim els tertulians preparats. Saludem primer el Ramon Ríos. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda, visca Volei. Volei!
Qui és aquest Volei?
Juga, aunque no juga, però Volei, eh?
Després parlarem d'ell. I tenim també el Javier Alfaro. Buenas tardes, Javi, ¿com estamos?
Hola, hola, què tal? Bona tarda.
Bueno, hem de començar el Dani Solsona, el tenim encara per aquí. Dani, bona tarda una altra vegada.
Bona tarda.
Començarem pel Ramon. Bé, Ramon, ja estàs pensant què faràs per celebrar l'ascens o tu ets dels que no vas celebrar res?
A veure, en principi no he de celebrar res. Després, avui mateix ho he estat pensant, dic, mira...
Tu t'apuntes al Bombardeo.
No, espera, deixa'm explicar. És que si no em deixes ir, si t'avantes a la jugada, em tiro 3 hores, el Dani es cabreja. Bueno, que el Dani ha parlat, ja pot estar tranquil, que avui ha parlat més del compte. El que anava a dir-te, això... Si la Maria, que per cert, no sé si ho heu comentat, això si m'ho he perdut, ja em fotut a fora l'entrenador. Ho heu dit?
No ho hem dit, però vaja.
Aquesta tarda em fotut a fora el Gómez. Ja no té entrenador. I sabeu qui sona? Pom, 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 pom.
El Rubi.
Rubi!
Sí, sonava el Rubi. Bueno.
Eh?
Bé.
No, en sèrio, no em fotut fora. Aquesta tarda em fotut fora l'entrenador de la Maria. Bueno, total, el que volia dir és que això ja em frena una mica perquè, esclar, ja sabeu, a canvi d'entrenador, victòria segura. Però jo pensava que jugant el dissabte, si es perden, ni menys me'n vaig allà a Cornellà, a rebre els jugadors i a muntar del xotxo. Si guanyem el Màlaga ja seríem campions. Bueno, campions no, perdó, pujaríem a primera divisió matemàticament, a dir bones. Però, bueno. Però clar, ja ara això, aquesta tarda m'ha trastocat una mica els plans, això de que canviïn l'entrenador al Media.
Tranquil, que ho celebrarem amb el partit del Cartagena, allà tots al voltant de l'estadi. Segur, vaja. Bueno, Javi, al final, que és quan vale, l'Espanyol sí que ha demostrat...
Tothom mirarà, molta gent mirarà,
Com que dius, Ramon?
Que si palma l'Almeria, el dissabte, nosaltres juguem diumenge, el diumenge, al voltant del camp, ja s'està preparant diverses coses.
Segur. Bueno, Javi, lo que decía, que al final es cuando vale y el Español sí que ha demostrado su condición de favorito con hechos.
Bueno, sí, afortunadamente los más... Yo te iba a decir optimistas, pero te diría que realistas. Al final hemos tenido razón. Cuando llegaron los malos momentos de la temporada, pues hubo quien se aventuró a decir que no íbamos a subir y hubo otros que mantuvimos que al final la experiencia tenía que marcar la diferencia, y en esos partidos que estaban llamados a precisamente a marcar la diferencia, pues el Español se acabaría imponiendo, y es lo que ha pasado. Yo, el ascenso no es matemático, pero yo hago también otra lectura. Para mí, te diría que el Español ascendió hace casi una semana. ¿Por qué? Porque no creo que la Almería llegue a la puntuación que ahora mismo tenemos. Otra cosa es que no lo puedes celebrar todavía porque, pues matemáticamente, todavía te podrías quedar fuera, pero vaya... El trabajo ya está hecho, por así decirlo. Yo, no me lo preguntas, pero por si me lo ibas a preguntar ahora en cuanto a celebrarlo, bueno, celebrarlo sí, pero tampoco sin volverme loco, porque como lo que hemos dicho durante todo el año, creo que era una obligación para este equipo.
Hombre, yo creo que si coincidiera con que pudiéramos entrar al estadio y tal el último partido en casa contra el Cartagena, por toda la presión que ha sido esta temporada, seguramente mucha gente lo celebraría, porque además necesitamos alguna alegría. ¿No te parece?
Viene bien una alegría, nos viene bien, alegría, pero eso no quiere decir que lo que se haya conseguido sea excepcional, sino que ha sido una obligación, pero oye, eso no quita que te puede llevar una alegría, ¿no?
Sí, perquè Dani, potser no ha estat excepcional, però sí que ha estat una bona temporada, ¿no? Hem gaudit bastant.
Sí, des de la tele, sí. Des de la tele, sí. No, bueno, ja he dit que al final, quan acabi tot, pues segurament tindrem temps d'allargar una mica i fer l'anàlisi més complet. Però, bueno, així per avançar una mica, o sigui, l'Espanyol ha tingut aquesta temporada, ho ha fet, amb dos coses. I les dues coses han anat bé. Un primer tram on jo, fent els partits, l'Espanyol no ha jugat bé, no estava jugant bé.
Per tu es quedava curt, per dir d'alguna manera.
La Bacur i tal, és veritat que estava guanyant, que no ens marcaven gols, i era una mica contrasentit amb el que jo estava explicant, que era la meva opinió, respecte als resultats i el que estava fent l'equip. Després, a partir del Logroñés, doncs ara veig l'equip que a mi m'hagués agradat veure al principi. Abans esperàvem una mica i ara anem a buscar. Anem a buscar una mica. Llavors, aquestes dues opcions, les dues són vàlides. Per què? Perquè al principi també guanyaven, no ens marcaven gols, i en aquesta guanyem, però guanyem amb més comoditat, amb més tranquil·litat, ens dona confiança, i al final aconsegueixes l'objectiu.
I què ha canviat? Perquè encara que les dades són les que són, i des de l'arribada de Dimata l'equip no ha tornat a perdre... Pues molta gent no li dona el mèrit al jugador belga per aquest canvi de l'Espanyol. Què creus tu que ha canviat?
No, jo tampoc. A veure, cada un a dins del camp intenta fer-ho sempre el millor possible. Però què ha canviat? Els resultats, els resultats amb aquesta claretat. O sigui, tu quan ve el Logroñés i li marques 4 i marques ràpid, i després l'altre partit, no sé contra qui, si era Cartagena... i també vam guanyar, no sé si ho a 3 o no sé quan, això et dona una confiança tremenda, tremenda et dona una confiança. I ja doncs, t'atreveixes més, també era el final, i els rivals eren els que eren, però jo crec que eren els resultats. Al principi era, escolta, sí, nosaltres som els favorits, tothom ho diu, tenim aquesta obligació de pujar... I, escolta, i per aconseguir l'objectiu, com anem a afrontar la temporada? D'entrada, escolta, porteria 0, que no ens marquin, que nosaltres tenim jugadors resolutius i que en poques ocasions et guanyen el partit. I això et dona punts. I ara, que ja tens una sèrie de punts i que no et trepitgen tant per darrere, doncs els resultats de 3, 4, 4, 3, aquesta confiança i han donat un pas endavant.
Precisament, Ramon, l'equip sempre parlava de que confiava en les seves possibilitats, inclús va haver una petita revolució després del partit d'Anduba, perquè ells insistien en que creien en l'equip i començava a haver un run-run al voltant de l'equip. Bueno, algú ja va encendre les torxes, algú demanava la dimissió del míster, i aquí el jugador... el que van demostrar, tot el que portaven dins. Per tu, quin va ser el canvi, Ramon?
Bueno, jo, primer de tot, vull dir que soc dels que el dia després del partit del Mirandés em vaig cagar amb la mare que va parir el Vicente Moreno, volia la seva dimissió, volia la dimissió de molta...
Sí, s'acosta el dia de la mare, Ramon.
No, sé si és sincer, vull dir, tal com el Dani i el Javier sempre han dit que nosaltres pujaríem, que ens ho han dit des del principi, que juguéssim malament, que pujaríem. Jo crec que si no és degut a l'encesa que va fer tota molta part de l'afició a partir del dia del Mirandés, que es va cagar amb la mana, que els va parir els jugadors, que es van tocar el crostó, que ja la gent ja estava una mica de llonces, i va ser un moment puntual que va haver un canvi de tendència. A partir d'aquí, quan la gent comença a implicar-se més, i és veritat que després passa una cosa en el món del futbol. Vull dir, jo crec que la preparació física és fonamental. I l'Espanyol en aquests moments és dels equips que físicament està millor. Vull dir, realment això sí que tinc que reconèixer, que és un excés del part de l'entrenador, preparador físic, del cos tècnic, perquè vull dir, ells s'han preparat que al final, que és on un dels últims 10 partits és realment on et jugues la vida, estiguis on estiguis, et jugues la vida per baixar, per pujar, per mantindre't, i llavors ho tenen físicament, en aquests moments l'equip està com a motos. L'altre dia, és que vull dir, una Palma és que és una banda, sí, la Palma és una banda, però allà vam perdre. I saps què passa? Que físicament nosaltres estàvem com a motos. Estem com a motos, és el que jo penso.
Javi, volviendo al tema de Anduba, que nos va perseguir toda la temporada, jo és que vale, o sea, habíamos encadenado empates seguidos, ese partido se empata en extremis, pero es que parece que nos hemos olvidado que éramos los terceros. De acuerdo que hay que ser exigentes, teníamos que haber sido los primeros toda la temporada, pero no es tan fácil. Me parece que se encendieron las antorchas muy rápido.
Bueno, sí, yo también tengo la misma sensación. Incluso iría un poquito más allá, lo que comenta Ramón. Es que entiendo el sentir de gran parte de la afición en cuanto a que pues quisiera la cabeza de Vicente Moreno, por lo que dices, ¿no? Porque, quieras o no, el Español iba al tercer clasificado y si hacías un análisis exclusivamente resultadístico, bueno, pues el Español estaba por debajo, ¿no?, de las expectativas. Además, el juego no estaba siendo realmente atractivo y el equipo pues sí que había entrado por momentos en una cierta involución, ¿no? Sí que es verdad que en ese encuentro de Miranda de Ebro y en alguno cercano a ellos, pues el Español de alguna manera no es que no estuviera progresando como equipo, sino que incluso iba hacia atrás, y sí que eso era una realidad, ¿no? Otra cosa es que tuviéramos más o menos fe en que se iba a volver, ¿no?, al buen camino, pero ahondando un poquito en lo que dice Ramón, yo incluso te diría más, hasta agradezco el hecho de que se haya disputado esta temporada, y que se me entienda, sin público, porque creo que si no, en esas semanas pues algo críticas o como lo queramos llamar, yo creo que hubiese habido más de una pitada en Cornellà del Prat, y quién sabe si no nos hubiéramos precipitado a la hora de prescindir de Vicente Moreno. Ya te digo que para mí no hubiera sido una buena decisión, luego ya pues habría que ver lo que hubiese pasado, pero bueno, yo sí que coincido contigo en que por momentos pues sí que reinó un poquito cierta histeria, ¿no?, cierto alarmismo en cuanto a que, ya te digo, lo considero comprensible, porque es verdad que el equipo no estaba convenciendo y no estaba obteniendo buenos resultados, pero bueno, al final, con un poquito de paciencia, las cosas han salido adelante.
Y está claro que muchos partidos se escaparon y dices, ostras, hemos vuelto a dejar pasar dos puntos, este partido teníamos que haber ganado, se repitió varias veces en la temporada y sí que entiendo que la exigencia era máxima. Dani, volia comentar amb tu unes declaracions de David López, precisament parlant de que se li va preguntar quin havia estat el pitjor moment de la temporada, a part, evidentment, d'aquesta fase de partits que van encendre totes les alarmes. Ell parlava del començament de la temporada perquè realment l'equip estava enfonsat.
Al principi de temporada?
Sí. D'això deia ell, que era quan els hi costava molt perquè venien d'on venien i, clar, el vestidor estava sota mínims. O sigui, psicològicament estaven molt fotuts per el que els hi venia davant.
Bueno, és una opinió respectable, però sí, pot ser que al principi, escolta, tu baixes a segona i el cop és dur, evidentment que sí, però quan ja inicies la pretemporada, tu ja has de fer el canvi de xip i de dir, escolta, allò es va acabar, estem fotuts, però ara ja anem a buscar l'objectiu que segurament aconseguiran aviat, no? Bueno, no ho sé, jo no he tingut mai dubte de que l'equip pujaria. Sí que vaig començar a estar preocupat amb aquests tres partits, però després tot depèn sempre de les circumstàncies. Va venir el Logroñés, que portava 15 partits o 16, no sé quants, que n'havia guanyat un, que van venir en mal moment, i això es va agafar aquesta embranzida, no? Però bueno, i el del canvi d'entrenador a mi em semblava em semblava una cosa esperpèntica, no?, que es pogués parlar de canviar d'entrenador. Vull dir, bueno, no, a vegades el futbol no té ni cap ni peus.
Però Ramon, què desitges que faci l'equip d'aquí a final? Que juguin els menys habituals, que torni a jugar el teu golell, o que s'esforcin al màxim per aconseguir el campionat? Tu què vols?
Ara, primer de tot, i per respecte a tots els altres equips que s'estaran jugant alguna cosa, perquè hi ha molts equips que s'estan jugant a un play-off o s'estaran jugant baixar a segona B, o no sé quina lliga ara serà, que la que volen muntar, que munten a casa de la federació, perquè ja no m'entero amb aquests coeficients, si la primera, la tercera, la quarta o la quinta, no m'entero molt bé. Jo el que vull és que lluitin fins al final, i el que nosaltres tenim que anar és a lluitar per agafar, per almenys, quedar primers, i per respecte als altres. També és veritat que tens raó, donar potser una miqueta més de chance als jugadors menys habituals. A mi em sap greu per... anava a dir pel Vadillo, no.
Vadillo, després parlarem del Vadillo, també.
però a mi em sap greu precisament per voler, perquè jo crec que és... Que qualsevol entrenador voldria tindre en el seu equip. Per què? Tio disciplinat, no aixecarà mai la veu, respectuós, s'ha adaptat totalment al club, però clar, no sé, potser a vegades és veritat que no ha estat a l'altura de les circumstàncies. I també és una mica de llances, l'altre dia sortia una estadística que som el tercer equip que més seguidors tenim, però clar...
Qui ho diria?
Francia, tenim més seguidors per què? Perquè tots els xinesos segueixen a voler. I ja no sé si ho heu comentat o no, jo ho comento, en redes socials ha sortit, i també en premsa, els periodistes xinos que segueixen aquí ja li estan dient en el voler que se'n vagi perquè aquí ja no juga. I en vista d'això, se sap que hi ha una truita allà de dos, de tres ous, de quatre ous, de fet un merder allà d'aquesta truita que està sortint malament, que, clar, això què diu el president? No ho sabem, perquè està allà a Quinta Forca i aquest no el sentim mai, ni sabem el que diu. Què opina el director esportiu del Rufete? Tampoc no tinc ni puta idea, perquè aquest només ha parlat una vegada en tota la temporada, millor que estigui callat, però només ha parlat una vegada. No sé, aquí hi ha un dilema econòmic, un dilema de presència d'un jugador a nivell, diguéssim, mundial, que és més conegut, l'Espanyol, gràcies a ell, i després amb aspecte esportiu. Vull dir, jo crec que Volei pot donar molt més del que ha donat. Per almenys la primera temporada que va estar aquí ho va fer. Vull dir, jo crec que aquesta temporada tampoc ha tingut tants minuts com...
No, Ramon...
jugadors, que ja no te vull entrar en altres jugadors.
Ramon, que per jugar... Que per voler has de treure un.
Sí, vale. Però a veure, i tu saps que tu i jo parlem a vegades i tot això. Dimata, vale, és veritat. Saps per què juga Dimata? Dimata juga perquè és el mateix representant que té el Vicente Moreno, però Dimata, els que...
Bueno.
No estic d'acord.
Jo no n'entenc.
No estic d'acord.
Però els que enteneu una mica de futbol, encara esteu buscant, a veure...
Ara parlarem de Dimata. Deixa'm preguntar-li al Javi, perquè precisament con Dani antes comentàvem que Puado, para mi, és la primera patata caliente que tiene la secretaria tècnica por el tema de renovació, però la otra és precisament Gulei, ¿no? Porque Vicente Moreno sempre hablaba bien de él, però contará con él en primera si no ha contado en segunda.
Claro, a mí para aquí hay... Para empezar, yo soy quizá algo más frío que Ramón, y creo que... O sea, agradezco muchísimo que un futbolista sea disciplinado, que sea lo que quieras, pero este es el fútbol profesional y al final pues tienes que mirar otro tipo de intereses. Sí que, obviamente, que siempre agradeces el tratar con buenas personas, pero bueno, la realidad es que hay que mirar por otras cosas. A partir de ahí... Varias cosas. En cuanto a lo de que somos el tercer equipo con más aficionados, bueno, yo, independientemente de que este dato sea cierto o no, que no lo sé, la verdad, la pregunta no es si eres el equipo con más aficionados o menos, sino cómo estás rentabilizando esta circunstancia. Y yo no tengo la sensación, obviamente lo desconocemos porque no estábamos trabajando en el club, pero yo no tengo ni mucho menos la sensación de que el Español esté sacando un gran beneficio económico a la estancia de Buley. A partir de ahí, mirando hacia el próximo curso, lo que le preguntabas a Ramón, ¿qué harías? ¿Contarías con los jugadores menos habituales o con premiar a los que se han esforzado? Bueno, pues para mí la respuesta es bastante simple. Espero y deseo que desde la dirección deportiva ya se estén trazando las líneas de lo que tiene que ser el Español del año que viene. No creo que eso haya que hacerlo en verano, sino que eso ya se debe haber comenzado a hacer. Y a partir de ahí tú tienes que utilizar estos últimos partidos, si ya has conseguido el ascenso, bueno, pues trabajando en esa línea. Es decir, no tendría ningún sentido que le quites minutos de juego, me lo invento, ¿eh? A Paul Lozano, sí, ya tienes decidido que a Keylor Navas lo vas a vender, por poner un ejemplo que no es el caso. O poner a Buley si sabes que a Dimata te lo vas a quedar. Bueno, pues tú ya tienes que trabajar pensando en el año que viene. Y por último, en cuanto a lo de Dimata, yo sí que puedo entender en que temas de tipo agencias de representación y demás sí que influyen a la hora de facilitar la llegada de un jugador a un equipo, pero yo no creo tanto que influya en cuanto a que juegue porque comparta representante, porque al final el mayor interesado en que la cosa vaya bien es Vicente Moreno y no va a hacer algo que le perjudique. A partir de ahí, Dimata es un futbolista con unas características muy particulares, que a unos gusta más, que a unos gusta menos, pero yo creo que tiene ciertas virtudes que benefician mucho al equipo y también pues tiene también margen de mejora en otras cosas porque no tiene nada que ver con otro tipo de atacante como Buley, pero yo no llego a estar de acuerdo, ¿no?, en que juegue solo por eso.
Además, se da la circunstancia, y eso es un comentario que no sé si lo he explicado aquí, que bueno, lo visteis todos, el representante dijo una cosa que a mí me sorprendió, que un representante pueda hablar con esa familiaridad, que el técnico estaba pensando en cambiar de juego a jugar a un 4-4-2, por lo cual Dimata encajaba perfectamente en las necesidades del Español, ¿no? Me sorprendió que un representante tuviera esa, vamos, que pudiera influir de esa manera. Imagino que desde el club le darían un toque para decir, oye, los temas deportivos, por favor, no hagas declaraciones públicas porque nos dejas un poco en ridículo, ¿no? En fin, ara que parlàvem precisament d'una vegada aconseguit l'ascens, Dani, penses que hi haurà una revolució a la plantilla o tot dependrà de les sortides?
És que aquí hi ha jugadors, i amb tot el carinyo del món, que participen poc i que se'ls ha de donar una sortida, si pot ser, i després portar jugadors que competeixin amb els que actualment estan jugant, perquè n'hi ha bastants que ja estaven jugant l'any passat quan vam baixar a segona. Vull dir, per exemple, si Paul Lozano ha tingut pocs minuts, doncs igual necessiten cedir, com ha anat el Víctor, com ha anat el Cerfani, o altres jugadors, o Puado, quan va anar a Saragossa, doncs sortir, guanyar-se un lloc i després ja podrà tornar. Després tenim a Vadillo, que no sabem si està o no està, o què passa. Vargas, jo també intentaria cedir-lo. Buley, sí, molt bé. Televisions, no sé què, no sé quantos. Però, escolta, aquí estem parlant de que el jugador que es tregui un rendiment. I si no està comptant per l'entrenador, doncs igual s'ha de buscar una sortida. Després ja veurem si es fitxa un migcampista. Tenim a Fran Mérida. Una sèrie de jugadors que han participat poc. Aviam què es farà, i que tenen contracte, i que serà difícil de gestionar, i que després s'haurà de reforçar en alguns llocs. Això està més clar que l'aigua.
I tu, Ramon, què faries amb els dos primers fitxatges de la temporada, Dimata i Vadillo?
Què faria els dos primers fitxatges? A veure, hi ha unes clàusules que són claríssimes, que si pugem ens en tenim que menjar.
Per això, aquests ja es queden.
I d'aquí la gestió que faci la direcció esportiva serà complicada. Perquè, clar, tu ara tens que negociar amb un tio que en un contracte li has dit que si pugem a primera divisió, cosa que ja estem a primera divisió, que la gent no faci palles mentals, falta el dia que te llonces perquè estem a primera divisió, portem 13 punts d'avantatge a l'Almeria i en joc queden 18, l'Almeria no ho guanyarà tot. Vull dir, això ni que baixi, ni que en toqui la loteria demà.
Per molt rubi que hi hagi, no?
Bueno, doncs pues aquí està la negociació del que s'ha negociat amb ells. Que no serà fàcil fotre fora algun d'aquests, eh? Perquè quan tu tens un contracte, i a més no sé les clàusules, no sé el que deuen cobrar a primera divisió, que segurament serà molt més que estan a segona, no ho sé. Aquí hi haurà molta feina, i no ho sé. A mi, personalment, no m'agrada, no és que no m'agradi, vull dir, no m'ha demostrat res, de moment, va dir-ho, i no m'ha demostrat tampoc segons quines coses li mata, però bueno, clar, cadascú. I vull fer un apunt que el Javier ha dit, no creo que los Bueno, anava a dir una cosa. Jo no he jugat molt a futbol, però és que passa inclús hasta... Quan tens representant, els representants truquen a la porta, però és que cada dia estan trucant a l'entrenador, al cos tècnic, al director, al no sé qui i al no sé quantos, Javier. O sigui, hi ha moltes coses. En el món del futbol hi ha moltes coses.
Mira, Javi, 10 segundos. ¿Tú qué harías con el monitor? ¿Crees que una cesión es lo que toca?
Sí, el monito tiene que salir porque necesita minutos de juego y aquí, si no los ha tenido en segunda, en primera menos. O sea, está clarísimo.
Muy bien, pues ya sabes, Montparico, a partir de las 4 de la mañana, no perdáis la sintonía. Buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes.